amb Ernest Prunera.
Bona tarda, benvinguts a l'info número 354, quan passen 5 minuts de la 1 del migdia. Un repàs a la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució Marc Mata, Rem Herrera, Jordi Sugranyes i qui us parla, Ernest Prunera. I avui començarem l'info parlant amb el portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca Ripollet, José Villacañas, perquè ens expliqui com va anar la declaració de 5 membres de l'entitat als jutjats de Cerdanyola. Conversarem també amb Anna Salvatella, directora de la Llar d'Infants Municipal La Rodeta del Molí, que la setmana passada va celebrar el seu 10è aniversari. Amb Salvatella comentarem diversos aspectes d'aquesta primera dècada de la guarderia. També ens visitarà els estudis de Ripollet Ràdio Oriol Mor, regidor de Cultura, perquè ens expliqui amb detall tots els canvis introduïts en la programació de la Festa Major, una programació que va ser presentada oficialment aquesta setmana. A l'info d'avui també els farem diferents propostes culturals, tant d'aquest cap de setmana com de la setmana vinent, i els oferirem la crònica esportiva de la mà del nostre company Marc Mata. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana, com sempre, cap a les 2 del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Ripollet, però també d'altres municipis propers, es van concentrar dimarts davant dels jutjats de Cerdanyola per donar suport als 5 imputats de l'entitat que havien d'anar a declarar per un plet amb el BBVA. Per explicar-nos més coses d'aquest cas, tenim els estudis de Ripollet Ràdio i el portaveu de la plataforma Ripollet, José Villacañas, bon dia.
Hola, buenos días.
Expliqui'ns abans que res per què estaven imputades aquestes 5 persones.
Bueno, el BBVA interpuso una demanda y entonces pues por coacciones y desórdenes públicos, ¿vale? Y nos piden por responsabilidad civil 1.200 euros, ¿vale? Es decir, una barbaridad. Yo vemos que hay cinismo total, ¿no? Porque una entidad financiera como el BBVA que no deja y ni para de desahuciar a familias. Lo que estamos haciendo ahí era una acción cívica y pacífica. Ya saben exactamente el protocolo de actuación que tenemos la plataforma afectadas por la hipoteca. Nunca pasamos los límites, ni siquiera ni de la falta verbal. Y bueno, entonces pues se ve que cogieron esa táctica del BBVA en el mes de junio, y a todas las personas que se identificaron en acciones al BBVA, pues nos encontramos que en el territorio a nivel autonómico, en Cataluña, nos encontramos 80 compañeros que estamos imputados por lo mismo, coacciones y desórdenes públicos.
De estas 5 personas de aquí de Ripollet que fueron ayer a declarar, no todas son de Ripollet, hay algunas que sí, algunas son de...
Compañero de Moncada, Cerdanyola, y de Ripollet. Y otra compañera, que es el 6, es la sexta, que está imputada también por una acción que fue a dar apoyo a Barcelona en Paseo de Gracia, que también fue identificada justamente el 30 cuando entraba en vigor la ley Mordaza.
¿Y esas 5 personas que fueron a declarar el martes fue por una acción aquí en Ripollet?
Sí, claro. Nosotros, antes de ponernos a hacer una acción cívica y pacífica en la puerta de una oficina, llevamos ya con esta familia, que es Paco y Antonia, 2 años largos negociando por vía burocrática, presentando documentación, volviendo a negociar, a renegociar. Es decir, hemos todo lo que tenemos, la burocracia, lo que tenemos cívica y pacífica para poder coger y llegar a una solución factible, que era lo más normal del mundo, una dación en pago que se tenía que legislar por ley aquí en España, que tenía que ser algo universal. Y aquí en España no se legisla de esta manera. Entonces, claro, se querían quedar con la vivienda y con una deuda. Nosotros pues queríamos que le hicieran dación con alquiler, una familia que se había desestructurado, ¿vale?, por el tema de la estafa hipotecaria, de la burbuja inmobiliaria que hemos tenido, y entonces solo pedíamos que no le dejaran mochila, que no dejaran mochila y un alquiler social. Que a razón de esa acción, que nos vemos obligados, porque ya vemos que se han roto todas las negociaciones que hay, porque BBVA no da ninguna solución a una segunda oportunidad a una familia, lo pusimos en la puerta. Y de ahí pues el BBVA pues tomó esta táctica y ha dado pues de eso de pedirnos coacciones y de desórdenes públicos, ¿no? Y responsabilidad civil 1.200 euros.
¿Para cada uno o
entre los cinco? Entre todos, de la limpieza. Se ve que la limpieza de limpiar 4 pegatinas en un cristal vale 1.200 euros, yo no sé. Me iba a volver el limpiador del BBVA yo.
¿Cómo fueron las declaraciones? ¿Salieron optimistas?
Sí, bastante bien, porque no creo que en primera instrucción nos quieran llevar a sede judicial penal para ir porque ahora ha sido la instrucción y hemos ido pues eso, a testificar, ¿no? A declarar y decir cómo fueron los hechos. Y tal, fueron así, ¿no? Totalmente fueron cívicos y pacíficos. Ellos dicen que no dejamos entrar y salir cuando hay habían contratado a seguridad privada, donde abría y cerraba y los clientes y tal. Nosotros no impedíamos nunca el paso, todo lo contrario, siempre hemos ayudado. Somos bastante sensibles en este tema. Es decir, nosotros contra los trabajadores, que haya empleados bancarios, jamás se nos ocurre meternos contra ellos. Ya sabemos dónde tenemos que tirar. Lo que pasa es que nos vemos imposibilitados de poder ir a Madrid a quejarnos ahí a su jefe. Y tenemos la oficina donde se firmó y en su día se hizo esta estafa hipotecaria.
Uh-huh. Antes comentabas que sois 80 miembros de la PA, que estáis enjuiciados, por decirlo así, por el BBVA. ¿Esto a qué creéis que se debe? ¿Es una campaña del BBVA?
Mira, en Lleida ya ha habido una resolución donde viene a decir, más o menos, el juzgado, que la PA está legitimada a hacer una acción cívica y pacífica para cuando no se llegue a una solución, poder hacer una acción de esta y una protesta, ¿vale? Para poder llegar a una solución a la familia. Es decir, es de sentido común, ¿no? Los juzgados ya, ellos mismos lo ven, ¿no? Que son gente también, que son seres humanos, tienen que hacer cumplir unos códigos que hay penales y por lo tanto se acogen a eso, pero claro, se está viendo que, bueno, si llevas ya 2 años y pico conociendo a la familia y pidiendo por favor y rogando que lleguen a dar una solución, no la quieren dar a un BBVA que tiene un IN, que es del Vallés, de la Caixa Sabadell, es decir, bueno, tienen todo el inmueble prácticamente de la burbuja inmobiliaria, lo tienen en su poder, es decir, bueno, y lo han comprado por 1.000 millones, me parece que no llegaba en la Caixa Sabadell.
¿Creéis que la ley Mordaza ha dado alas a las entidades bancarias para que actúen contra vosotros judicialmente?
Bueno, sí, eso parecía que ha sido en principio, ¿no? Porque la táctica no sé si que empezaba en julio, el día 1, pero ha sido el único del BBVA, ¿no? Los demás todos han llegado a un acuerdo, hacen una acción un día o 2 días como la compañera de María Ángel, que se llegó a conseguir, y además que intermedió BBVA y se hizo el alquiler social. Y en este caso, pues bueno, se ve que en junio todos dieron esa táctica de decir, bueno, demandemos a todos los que sean identificados, porque yo exactamente estoy identificado por una acción, bueno, no era una acción, era un programa que había para presentar unos mínimos al BBVA para alquileres sociales, ¿vale? Que se hacía a todo nivel de autonómico de Cataluña. Es decir, todas las PAs internas localmente presentábamos un documento, un manifiesto, haciendo unas propuestas de mínimos al BBVA, que yo pasaba en ese momento por ahí para que me lo sellaran. Fui atendido amistosamente, como bien dice el director, también lo pone lo que es en el juzgado. Y entonces me pone el sello y tal, y bueno, entonces como había esa acción que había en la puerta, pues se me identifica como tal, y bueno, y entonces pues he ido a testificar, pues eso mismo.
Uh-huh. El hecho de que 5 personas de la PA hayan tenido que ir a testificar, como decíamos antes, el martes a Sartañola, ha generado un movimiento muy solidario en las redes sociales, impresionante, gente de toda España haciéndose fotos en solidaridad con estos 5 miembros. La pregunta que te iba a hacer es, ¿te sorprende que haya esta solidaridad o ya no? ¿La solidaridad forma parte del ADN de la gente de la PA?
Sí, bueno, ya se sabe que la PA somos un movimiento social que simpatiza enormemente con la sociedad civil. ¿Sabes? La función social que hacemos, que donde no llegan las administraciones públicas, llegamos en un movimiento social sin ningún ánimo de lucro, sin ninguna estructura económica, a donde llegamos a darle soluciones y segunda oportunidad a las familias, que es lo que hablábamos, que el gobierno en defunciones, pues lo que hace es, encima de no ayudar, encima las leyes que se consiguen en la calle, que es del pueblo al pie, con una ILP como la ley 24/2011 que se aprobó en el Parlamento el 29 de julio del año pasado,
de la
emergencia habitacional y contra la pobreza energética. Los artículos de la pobreza energética nos han tocado, siguen vigentes, ¿vale? No pueden cortar suministros sin antes preguntar a los servicios sociales si hay un informe de vulnerabilidad, pero lo que es los puntos que más favorecían lo que es el tema de emergencia habitacional, pues la familia no se encuentra, que era la entidad financiera, obligarle a hacer un alquiler y quitarle la deuda, que es lo normal y lógico en un Estado democrático como el que tenemos, o dicen que tenemos aquí en España.
Sí, sí. Bueno, ha empezado la campaña electoral, habrá nuevas elecciones, eso significa que los partidos políticos intentan acercarse a todas las capas de la sociedad para conseguir votos. ¿A vosotros os han acercado como entidad para escuchar esas 5 reivindicaciones de la PA que tenéis en...?
Sí, bueno, ya hay formaciones políticas que la ley 24/2015, diciendo que una vez menos el PP, inclusive Ciudadanos, nos quedamos bastante extrañados, firmaron un documento con la que iban a derogar lo que era el recurso que pusieron al Tribunal Constitucional y que ha admitido a trámite, ¿vale? Que la ley 24/2015, que viene a ser a las 5 de la PA. Es decir, los partidos políticos que quieran hacer caso a nosotros, bienvenidos sean, nos sentaremos y dialogaremos con ellos. Para eso hay una campaña allá y hay una comisión que está dedicándose en ello a las 24 horas del día, y el que no se quiera acercar a nosotros, pues ya nos acercaremos nosotros a ellos.
Uh-huh. Las 5 de la PA, que recordamos que son de acción en pago retroactiva, alquileres asequibles, parar los desahucios, pisos sociales y suministros garantizados.
Parque de vivienda y suministros.
Uh-huh, perfecto. Acabamos, antes me recordabas que hay otra miembro de la PA de Ripollet que tiene que ir a declarar el día 30 a Barcelona por un hecho similar.
Sí, otra compañera Nuria.
En Gracia, ¿vais a hacer algún tipo de concentración allí, igual que hicisteis en Sardañola?
Sí, sí, bueno, allí es que es un macrojuicio. Eran unos 70 personas con 70 abogados de oficio, no sé, montaron un pabellón o qué. Vale, y también decir un otro, o puntualizar, sí, que por ejemplo un compañero de la PA de Ugell, ha conseguido que el BBVA, por ejemplo, no sé si la campaña prevenida que han venido esta semana atrás, la han dado diciendo que retiraban la demanda al compañero. Es decir, que era una buena noticia que la campaña, y así iremos en campaña para lo mismo, para solicitar al BBVA que es un despropósito, denunciar un movimiento social como con la función social que hacemos.
Porque aparte de miembros, o sea, aquí hemos centrado mucho la entrevista en los miembros que están encausados, pero vuestra lucha continúa y estáis consiguiendo éxitos, como hablamos hace unas semanas de María Ángeles, que consiguió la acción en pago, y ya ha habido más. Muchas gracias, José Villacañas, por el trabajo que hacéis, que continúe la lucha.
Le mando un saludo grande a nuestro compañero Néstor, que está con el Tour de las 5 de la PA, que hoy llega a la PA Pallars y dirección Huesca y Pamplona. Nos vemos en las estatales.
Pues desde aquí los saludamos. Muchas gracias, José.
A ti, a vosotros.
Esteu escoltant Info.
Seguim amb més temes. El Cap Pinatons i el Farigola obriran els matins d'estiu. Després d'un acord entre l'Ajuntament i el Servei Català de Salut, tots dos ambulatoris estaran disponibles del 25 de juliol al 9 de setembre, de 8 del matí a les 3 de la tarda. En zona més detalls, Jordi Sogranyes.
Des del consistori ripolletenc s'ha apuntat que aquest acord respon a una necessitat demandada pel conjunt de la població i dels col·lectius en defensa de la sanitat pública, i es compromet a continuar treballant per la millora d'aquests serveis.
L'Ajuntament de Ripollet ha assegurat a través d'un comunicat que sempre demana 3 pressupostos per a tots els contractes menors de serveis i subministraments, tot i que la llei només obliga a demanar-los per als contractes d'un import superior a 18.000 euros. Aquest aclariment arriba després que el darrer ple, celebrat el 26 de juny, es produís un debat sobre aquest tema, especialment entre el govern i el grup municipal del PSC.
En el mateix comunicat, el govern local assenyala que fa servir criteris més estrictes dels que marca la llei. D'aquesta manera, el govern indica que no només compleix el que marca la normativa vigent, sinó que fa un exercici de transparència, rigor i control de la despesa. Tanmateix, hi ha 2 casos en què l'Ajuntament només demana un pressupost. És quan hi ha motius tècnics que així ho justifiquen, o quan es tracta d'un servei artístic. Quan es tracta d'aquests supòsits, és obligatori que l'expedient inclogui un informe tècnic que argumenti aquests motius subjectius.
Els grups municipals del PSC de Ripollet i Montcada i Reixac van denunciar en un acte conjunt el que consideren una passivitat total dels governs locals dels 2 municipis per desencallar l'ampliació de la multinacional Lidl, situada a cavall dels 2 termes municipals.
Al març del 2015, la cadena va començar els tràmits per afegir 5.500 metres quadrats a les oficines centrals i duplicar-ne la mida actual, i 15.000 metres quadrats més de magatzem. Els treballs significarien una inversió de 150 milions d'euros i la creació d'un miler de llocs de treball. La proposta d'ampliació, però, està a l'espera de l'àrea metropolitana de Barcelona, entitat que ha d'emetre un informe urbanístic. De moment, l'AMB ha elaborat un informe mediambiental que apunta que la zona per on es vol ampliar la multinacional és un corredor biològic. El portaveu del PSC a Ripollet, Juan Parralejo, va apuntar la necessitat de modificar les normes urbanístiques. L'escoltem.
En aquest moment no hi ha cap administració que hagi dit que no es pugui fer una modificació urbanística per solucionar el problema de l'ampliació de la planta de Lidl. De fet, els treballs previs que es van fer amb els anteriors ajuntaments, amb els anteriors governs de Montcada i de Ripollet, són uns treballs que estaven fets d'acord amb la llei. Evidentment que l'urbanisme no és senzill, que és complicat i que és un requisit imprescindible que tot allò que es faci per modificar-ho compti amb tothom, amb les parts, amb els diferents interessos, per al final arribar a un acord.
L'exalcalde Parralejo també va avisar que si no es desencalla l'ampliació, l'empresa podria marxar i que tot es redueix a una voluntat política.
El grup municipal d'Esquerra Republicana presentarà 11 al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible. Entre les al·legacions destaca l'elaboració d'un pla específic per a la zona del casc antic, solucionar l'impacte de l'autopista a Cantiana-Pombell i millorar la connexió d'aquest barri amb el Molí d'en Xec i la zona nord.
Altres al·legacions demanen la finalització del camí de la Serra i del carrer del Calvari, millorar l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda a tot el municipi, instal·lar escales mecàniques o ascensors i solucionar el que qualifiquen com a punts conflictius en alguns carrers, especialment de Cantiana a Pont Vell. Finalment, Esquerra també demana instal·lar plataformes a les parades de bus per facilitar-ne l'accés, crear una zona blava amb rellotge a l'entorn del Cap 1 i establir un parc que uneixi la zona centre amb Pinatons. Relacionat també amb el pla de mobilitat, demà dissabte hi ha convocada una assemblea de barri per intentar trobar solucions als accessos de Sant Enric i Cot, al barri de Maragall. L'acte tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament a partir de les 12 del migdia. Intervindran els regidors Fran Sánchez i Santos Gómez. Hi haurà torn obert de paraules.
El diputat del Partit Popular, Daniel Serrano, va visitar Ripollet aquest dimecres, 8 de juny. Serrano va passejar pel mercat setmanal en un acte marcat en la precampanya electoral per als comicis del 26 de juny.
El Popular va aprofitar l'ocasió per parlar amb els veïns i escoltar-los. Per a Serrano, el Partit Popular a Barcelona pot millorar el resultat de 4 diputats del mes de desembre. El diputat creu que, malgrat que les eleccions coincideixen amb un cap de setmana llarg, això no serà impediment perquè la gent vagi a votar.
Bueno, yo creo que el hecho de que haya un puente no va a suponer ningún problema para que la gente participe en estas elecciones. Yo recuerdo también que cuando las elecciones fueron el 20 de diciembre, la gente decía que, bueno, como están muy cerca de las Navidades, pues tampoco la gente va a votar y tal, y resulta que tuvimos una muy buena participación, ¿no? Por tanto, yo creo que los españoles son muy conscientes de lo que nos estamos jugando el próximo 26 de junio, son muy conscientes de que España necesita un gobierno y necesita un gobierno ya, y estoy convencido que los españoles en general y los catalanes en particular se van a volcar en las urnas para que en España pueda haber un gobierno definitivamente.
Serrano, que és secretari del Comitè de Drets i Garanties del PP a Catalunya i portaveu del partit a Cornellà de Llobregat, va estar acompanyat en la seva visita pel representant del Partit Popular a Ripollet, Víctor Dieguez, i altres membres locals del partit.
El 91.3 Info.
Diumenge passat, l'escola Bressol La Rodeta del Molí celebrava 10 anys de feina a les aules. Centenars d'infants hi han passat durant aquests anys des que es va inaugurar. Davant l'equip de professionals i educadors es troba l'Anna Salvatella, directora del centre des del seu inici. Avui la tenim als estudis de Ripollet Ràdio perquè ens expliqui com va anar la festa de fa una setmana i també per parlar de l'escola. Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda.
Com va anar la festa?
Doncs per mi molt bé. Tothom molt content.
Es van acostar pares que actualment porten els seus nens i nenes a l'escola, però també hi va haver d'altres que l'havien deixat fa temps.
Sí, es va convocar a totes les famílies, bueno, els infants, que ja no són tan infants, que hi ha alguns que ja estan a primer d'ESO, es va notificar a tothom, alguns que ja no estan a l'adreça que nosaltres disposàvem, es va fer córrer per la xarxa, i bueno, la resposta per nosaltres va ser un èxit.
Què vau fer? En què va consistir la festa?
Bueno, era una festa molt en el sentit del que s'havia viscut fins, o es viu encara a l'escola. Volíem que es revisqués tot el que normalment s'havia viscut durant aquests 10 anys. Llavors, la festa bàsicament consistia en tallers, que és el que fem a l'escola, però hi va haver una iniciativa de la coral de l'escola Pinatons, que hi ha nens que havien vingut a l'escola i també hi ha germans que ara estan a l'escola, que ells, per iniciativa d'ells, van demanar de venir a cantar el dia de la festa. Però nosaltres la idea ens va encantar i, bueno, va ser tot un èxit.
Es crea un vincle molt fort, no?, entre pares, alumnes o alumnes que venen a
sí,
una guarderia, això, no?
Es crea un vincle fort perquè és necessari crear un vincle de confiança. Són criatures molt, molt petites, i si no estableixes aquests vincles no és difícil que després la relació sigui satisfactòria i que l'infant això ho rep, i si rep que hi ha una bona relació, doncs no és una cosa aïllada. L'escola forma part de la seva vida i tot evoluciona d'una manera molt més saludable, no?
Uh-huh. Al llarg d'aquests 10 anys, que han passat més o menys uns 600 alumnes, més o menys?
Quan... No arriba a 600.
No arriba a 600. Mm. I encara manteniu relació amb alguns d'ells? Us venen a veure, us parlen, que us expliquen?
Sí, hi ha de tot, hi ha gent que ha marxat fora, també ens han vingut a dir adéu, gent d'altres països que, a motiu de la crisi, han hagut de marxar i han vingut a acomiadar-se, com si haguessin de despedir-se d'aquest vincle, que igual ja feia 2 o 3 anys que no els veien, però han vingut a dir adéu. I en canvi hi ha famílies, doncs, que bueno, s'han vinculat a l'escola que estan ara, que és, també és el que toca, i hi ha de tot.
En aquests 10 anys que portes al capdavant de la guarderia, bueno, els 10 anys de vida de la sí. guarderia, has notat un canvi en els nens? Vull dir, en el sentit, o els nens deixen de, no, són nens sempre, malgrat que passi el temps?
Són nens molt petits, per tant, molt verges. Llavors el canvi no s'ha apreciat gaire. Sí que s'ha apreciat a nivell socioeconòmic, però això no repercuteix en els nens, perquè encara són molt verges, o sigui, és molt natural tot el que passa allà dins, no?
No. I els mètodes educatius, pel que fa als mètodes educatius, han canviat o no?
No,
aquests 10 anys?
Hem evolucionat, anem fent formacions, però no, substancialment no ha canviat, no.
Abans em parlaves de que també va actuar la coral d'Espinatons, que està formada per molts dels alumnes de la Rodeta.
Perdó.
Què vas sentir quan t'ho van demanar, quan van dir que volien cantar?
Com si m'omplís. Va ser una... Quan m'ho van dir, va ser una sensació, ostres... I després, quan van començar a cantar, que van començar a cantar la coral dels més petits, a mi em costa molt emocionar-me i em vaig emocionar. Quan vaig veure nens que havien vingut a l'escola i que, bueno, que eren capaços de demanar a ells allò i els vaig veure cantar davant del públic... que veus nens sants, no?, saludables, no sé, em va emocionar, i que el temps passa i que es fan grans.
I costa reconèixer aquell nen, aquella nena que vas tenir quan era molt petit i ara està cantant allà davant?
Bueno, els veus diferents, els veus canviats, però no, els reconeixes, sí que els reconeixes.
Et donaven feedback els nens? Vull dir, et deien, jo me recordo de tu, me recordo com venia aquí, o eren massa petits, també?
Jo crec que se'n recorden per les fotografies i pel que els hi explica la família. Records en poden tenir algun de puntual, però és que són molt petits. És que alguns pleguen que tenen 2 anys.
Clar, clar. Són bueno, de fet, els primers alumnes que vau tenir estan a punt d'acabar la primària.
Els primers ara, estan a ESO.
Allà estan a ESO.
Estan acabant estan el primer d'ESO.
Per tant, no són tan petits.
No. I ara, va venir ara. Algun del primer any dels que estan a l'ESO. Van venir.
Quina valoració fas d'aquests 10 anys de la Ruta del Molí? Canviaries alguna cosa?
Bueno, a l'educació, si dius que no vols canviar res malament, no? I més com està el panorama, sí, sí que canviaria coses, però la valoració és positiva. La valoració és positiva i hem passat 3 regidors i bueno, diferents moviments polítics, però en tots els casos sempre hi ha hagut interès per les Bressol. Crec que a Ripollet tenim la sort, dins del panorama com està, les Bressols, d'estar prou bé, millorable, eh? Però de moment no hi... Bueno, satisfacció. Hem de lluitar i que no s'acabi mai la lluita, però satisfacció. Sí.
Mirant enrere aquests 10 anys, és una satisfacció. Mirant endavant, com veus els propers 10 anys de la Rodeta del Molí?
Doncs amb projectes i, bueno, que no s'acabi, que no s'acabi.
Alguns d'aquests projectes ens els podries explicar, algun detall?
No.
Ja els anirem veient.
No, sí, perquè es barreja amb qüestions econòmiques i de pressupost i d'administració local, administració autonòmica, administració estatal, i és com està l'educació avui en dia, no? Llavors, són projectes, però clar, és molt complicat.
Així, en global, com veus l'educació pública actual?
Bé, bueno, millorable. Però jo defenso l'educació pública, penso que és un dret... No és que ho pensi, és que ho és. O sigui, des de la Convenció dels Drets dels Infants, l'educació és un dret que es vulnera moltes vegades, que no es reconeix en els nens de 0 a 3 anys, perquè no es reconeix. O sigui, si vols portar el teu fill a un centre educatiu, tu has de costejar. No... bueno, això que et dic, no? Projectes i que espero que algun dia doncs, tot això canviï i que d'aquí uns anys la Rodeta del Molí i totes les escoles bressol públiques tinguin un altre caire. No?
És indubtable que l'educació és un dels pilars de la societat, si volem millorar-la. Creus que als pares, a les famílies, hi ha aquesta consciència de que s'ha de millorar l'educació, s'ha de lluitar per l'educació pública si es vol tenir una bona societat en el futur?
Sí. Crec que hi ha famílies que ho tenen molt clar, que l'educació ha de ser pública i de qualitat. De fet, jo defenso l'educació pública i hi ha un aspecte que és de calaix, no? I és que els professionals de l'educació pública han hagut de passar unes oposicions i tenen unes condicions laborals que no tenen els de la concertada. que molts de la concertada voldrien estar a la pública. Aquí ja et qüestiona un perfil professional, no? Jo defenso fermament l'educació pública, igual per tothom.
Ja per acabar, estem en campanya electoral, ara et demano un exercici d'imaginació, no? T'imagina que aquí tens representants de tots els partits polítics que et diuen, estem aquí per escoltar-te, demana'ns el que vulguis. Què els demanaries respecte a l'educació, eh? Si et diguessin, farem el que tu diguis, què demanaries als polítics?
La llista?
per això dic. Què demanaries als polítics? Què demanes als partits que facin per l'educació?
Parlem del 03?
Parlem del 03.
Doncs una de les qüestions seria anar a la gestió directa. Una altra de les qüestions seria que el 03 no es pagués, però això ja no depèn de l'administració local, perquè la Generalitat els hi ha passat una patata calenta que prou feina tenen. I després, a nivell ja de normativa, doncs, que es baixessin les ràtios. Pensa que en el grup de lactants, dels més petits, són 8 infants per una persona. Que a Ripollet estem més bé, per això us he dit abans que sempre s'ha apostat per un... Però a qualsevol família, una mare té 8 fills i serveis socials li posa una persona. A l'escola no. Que nosaltres en tenim més, però la normativa diu una persona amb 8 bebès lactants. És per tornar-te boig. Algú s'ho imagina a casa i entén que és per tornar-te boig. A l'escola no. Són nens igual. Mm. Bueno, doncs totes aquestes coses, que s'agafés l'educació de debò, no com una excusa política que s'utilitza sobretot quan hi ha campanyes electorals i després la gent se n'oblida.
Molt bé. Doncs esperem que ens estiguin els polítics escoltant, o de tots els partits, que prenguin nota, que et facin cas, i que hi hagi molta sort. I moltes gràcies per haver vingut i enhorabona per aquests 10 anys a la Rodeta.
Doncs moltes gràcies i gràcies per convidar-me.
El 91.3 Info.
Continuem amb temes escolars perquè l'escola Gassó i Vidal acaba d'inaugurar una nova instal·lació al seu pati. Es tracta d'una estructura perquè els alumnes, des de P3 fins a 6è, hi puguin jugar. El sorprenent, però, és que aquesta estructura ha estat finançada amb els diners deixats per l'àvia d'un alumne del centre.
Juanjo Moreno, director de l'escola, explica com va sorgir tot.
Bueno, en primer lloc ens va sobtar molt que vingués una persona. Jo ja et dic, en quasi 40 anys que porto a la professió mai m'havia passat. I... principi de sorpresa, no? I tampoc sabíem ben bé què és el que hauríem... Sabíem que havia de materialitzar en alguna cosa que poguessin aprofitar la majoria de nens, però tampoc ho teníem clar. Però bueno, van quedar super sorpresos, gratament sorpresos. De seguida ho vam parlar amb claustre, ho vam informar al Consell Escolar i bueno, i vam començar a mirar possibilitats. I tot el que se'ns venia al cap li comentàvem a la família si els hi semblava bé, no els hi semblava bé, de seguida ens vam posar d'acord.
Els diners deixats per l'àvia de l'alumna traspassada a finals d'any han servit per comprar l'estructura, la qual ha estat instal·lada de forma gratuïta pels tècnics de l'Ajuntament.
El Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Occidental i la Unió de Botiquers de Ripollet van signar aquest dimarts un acord per continuar fomentant i promovent l'ús del català. L'objectiu d'aquesta firma és donar un nou impuls a la campanya d'establiments col·laboradors amb el programa Voluntariat per la Llengua. A partir de la signatura d'aquest acord, la Unió de Botiquers informarà els seus socis perquè s'hi adhereixin i en prenguin part activa.
L'acord preveu que les parelles lingüístiques i els alumnes dels cursos del Consorci puguin anar als establiments adherits i comunicar-se en català per tal de practicar la llengua. El seu torn, els botiguers es comprometen a atendre aquestes persones en català si així ho demanen. En cap cas s'obliga els comerciants a parlar en català amb tothom. Actualment a Ripollet hi ha 25 comerços i 6 parades del mercat municipal adherits al programa de voluntariat per la llengua.
Miquel Banyuls, alumne de primer d'ESO de l'Institut Can Mas, ha guanyat el tercer premi de la desena edició del Premi Sant Bori Òmnium 2016 amb el relat titulat Una caputxeta no tan vermella. En aquests guardons hi han participat 40.246 alumnes de més de 400 centres de tot Catalunya.
Banyuls ja va ser segon amb aquest mateix text als Premis Sant Bori del Vallès Occidental celebrat al març i on van participar 36 escoles, 4.220 alumnes i 183 obres. El Premi Sant Bori Òmnium és un concurs literari de narrativa l'objectiu del qual és la difusió de la llengua catalana en l'àmbit escolar, incentivant la imaginació, la creativitat i els valors pedagògics.
L'associació musical Ripollet Rock celebrarà demà dissabte un concert d'homenatge a David Martínez, el Punky, mort de forma inesperada al gener. El concert, que compta amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut, tindrà lloc a partir de les 8 del vespre al pati del Centre Cultural.
En aquest esdeveniment, que serà gratuït, actuaran El Rei d'Espaldes, Cercedilla, Mugac i Tales of Gaia. Es tracta d'unes formacions que havien estat molt en contacte amb el Punky, ja que era un membre molt actiu del món heavy a Ripollet. A més, era un dels col·laboradors habituals del programa de Ripollet Ràdio Viaje al Reino del Metal.
I ara arriba la secció esportiva de l'Info, on mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants amb el nostre company, el Marc Mata. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Ernest.
Uns 200 jugadors i 40 equips es donen cita a Ripollet en el Campionat Català de Tenis Taula.
El passat cap de setmana, 4 i 5 de maig, el Tenis Taula va ser el gran protagonista al pavelló municipal d'esports Joan Creus. S'hi va disputar el Campionat de Catalunya en les categories de la B i juvenil. L'esdeveniment va estar organitzat pel Club Tenis Taula Ripollet i la Federació Catalana i va aplegar uns 200 jugadors i un total de 40 equips de tot Catalunya durant les dues jornades. L'equip anfitrió del tenis taula Ripollet es va endur un total de 10 medalles, 8 de bronze i 2 de plata. En la classificació per equips, l'Alevi masculí ripolletenc va quedar en tercera posició. Per la seva banda, l'Alevi femení, el Tatxapol Ripollet, va acabar en cinquena posició. En categoria juvenil, els resultats van ser encara millors. El juvenil masculí quedava subcampió i en categoria femenina, el Tatxapol Ripollet A era tercer, superant a l'equip B, que acabava quart. Aquest cap de setmana es disputarà a Valls el Campionat de Catalunya d'Infantil i de la categoria sub-21, on també participarà el Club Ripolletenc.
I prop de 250 esportistes participen al torneig de final de temporada del Club Bàsquet Sant Gabriel.
Gairebé 250 esportistes de les categories d'escola fins a cadet van participar en el tradicional torneig de final de temporada del Club Bàsquet Sant Gabriel. Torneig que arribava a la 36a edició i que va tenir lloc el dissabte 4 de juny. Els esportistes pertanyien als 15 equips de l'entitat ripolletenca. El torneig va comptar amb la presència d'exjugadors importants del bàsquet professional com Juan Antonio Epifanio, qui va donar una samarreta assignada, o Tomàs Jofresa, el qual va ser l'encarregat de fer un escrit a la revista del club. L'esdeveniment va finalitzar amb un sopar de germanor que va plegar unes 600 persones al pati de l'escola Sant Gabriel. Un dels moments més emotius de la nit va ser quan el coordinador Albert Ortega va rebre el premi Fair Play que atorga la Federació Catalana de Bàsquet per tota la seva trajectòria a l'entitat ripolletenca.
I el poliesportiu acull la gran festa de cloenda de l'esport extraescolar.
El Patronat Municipal d'Esports prepara una festa amb motiu de la cloenda de l'esport extraescolar amb l'objectiu d'acomiadar la temporada esportiva escolar 2015-2016. La festa tindrà lloc aquest cap de setmana 11 de juny des de les 3 quarts de 10 del matí fins a la 1 del migdia a les instal·lacions del poliesportiu. Els nens, a partir de P5, disposaran de diverses propostes lúdico-esportives i després d'un matí de jocs, activitats i esmorzar cap a la 1:20, està previst realitzar a la pista de grades un acte de comiat amb la presència d'autoritats municipals on es lliuraran obsequis als esportistes més joves que han participat durant la temporada. Durant la jornada, tots els participants portaran la samarreta de la festa i aniran identificats amb una pulsera de color segons la categoria. Per a més informació, poden consultar la pàgina web del PAMI.
I parlem d'atletisme perquè Roguera i Martínez són finalistes júnior al Campionat Català.
Sí, arriben els Campionats de Catalunya en pista al calendari atlètic. Aquest cap de setmana es va celebrar Lloret de Mar al Campionat Català Júnior. Els representants del RUA van ser Carlos Roguera, campió d'Espanya l'any passat i que actualment estudia i entrena als Estats Units, que va finalitzar a la 8a posició als 800 metres, i Clàudia Martínez, que es va classificar 6a a 1.500 metres.
I el Club de Futbol Ripollet, que es conjura per una remuntada.
El Club Futbol Ripollet afronta aquest pròxim cap de setmana el partit clau per a pujar a la Primera Catalana. A davant tindrà el Palafolls, un equip que ja ha demostrat que pot fer-li mal. Dissabte passat, 4 de juny, en el partit d'anada de la promoció d'ascens, els ripolletens van perdre per la mínima contra el Palafolls. L'únic gol del partit arribava a les acaballes del partit, al minut 75. Al final del maig, l'entrenador del Ripollet, Juan Carlos Torres, va explicar en declaracions a la premsa com esperen que sigui el partit de demà.
La veritat és que ha sigut una satisfacció enorme i res, i esperar que podem tancar això com Déu mana i ja està, però molt orgullós de tot el grup, de tots els jugadors. Això és el que m'emporto, que és el més bonic de futbol.
L'entitat va agrair el suport als 200 aficionats ripolletens que s'hi van desplaçar, tant els que van anar en els dos autocars que va posar el club com els que es van desplaçar amb el seu vehicle propi i també als Diables de Ripollet que van animar l'equip amb els seus tabals durant els 90 minuts. El partit de tornada serà demà dissabte, 11 de juny, a les 7 de la tarda, al camp municipal de Ripollet. El club ripolletenc anima tothom a ser demà a l'estadi per animar els locals i des de Palafolls està previst que arribin aproximadament 3 autobusos plens d'aficionats palafollencs.
I acabem anunciant 2 tornejos.
Sí, demà dissabte es celebrarà el torneig d'handbol on participaran tots els equips del club handbol Ripollet per acomiadar la temporada. Serà durant tot el dia al pavelló Joan Creus. I diumenge el pavelló acollirà el torneig de futbol sala que organitza cada any el futbol sala Ripollet dels seus equips va ser per acomiadar la temporada. Acabem recordant, Ernest, que dilluns més actualitat esportiva local a Infosport a partir de les 7 de la tarda.
Moltes gràcies, Marc, bon cap de setmana i fins al proper divendres.
Gràcies a tu, bon cap de setmana.
Arriba el moment d'oferir-los una sèrie de propostes lúdiques i culturals per aquest cap de setmana que ja anticipa l'estiu. Si els fa mandra anar a la platja o escoltar les promeses electorals, aprofitin algun dels suggeriments que els oferim.
I comencem per avui mateix, perquè l'Associació d'Espectadors del Teatre de Mercat Vell ha preparat una sessió especial de les nits de música dedicada a Federico García Lorca. L'acte tindrà lloc al Centre Cultural a les 8 del vespre, a 9:45 de la nit i és gratuït.
Demà dissabte, els diversos grups de la Careta Teatre representen algunes peces al Teatre Auditori del Mercat Vell, algunes peces pròpies, a partir de les 5 de la tarda i a les 10 de la nit, però al Centre Parroquial, el grup juvenil d'Amics del Teatre interpretaran algunes tafalitats.
Però si el que prefereixen és passejar o parlar i passar una bona estona, no es poden perdre els encants dels aturats que hi haurà demà a la plaça del Molí durant tot el dia, o el sopar del Forja que organitza el Centro Aragonès a partir de les 9 del vespre a la seva seu social. I si tenen infants, la festa de l'esport extraescolar que tindrà lloc al pavelló Joan Creus és una cita ineludible.
Diumenge, l'Associació de Veïns de Can Barga celebrarà durant tot el dia la 18a edició de la seva festa. Però si el que els interessa és practicar esport, a les 9 del matí sortirà una nova pedalada infemenina amb BTT des de la plaça de Joan Abat.
Per als menuts, Acció Fotogràfica Ripollet ha organitzat la primera passejada fotogràfica infantil. Aquest esdeveniment començarà a 9:45 del matí al Centre Cultural i finalitzarà cap a 1 de la tarda al pati del Centre Cultural amb un refrigeri.
I per als amants del ball, a les 11 del matí de diumenge podran assistir al festival de final de curs de l'associació Tres Passos, que tindrà lloc al Teatre Auditori del Mercat Vell. I a les 6 de la tarda hi haurà ball per a la gent gran al Casal d'Avis.
Finalment, destaquem 2 actes per a la propera setmana amb un marcat caràcter literari. Dilluns hi haurà una tertúlia al Centre Cultural sobre l'obra A qui no paga ni Déu, de Darío Fo. Serà a partir de 3:45 de la tarda. I dimecres n'hi haurà una altra a la biblioteca sobre el llibre Confidències d'una reina.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Dimarts es va presentar el programa d'activitats a la Festa Major d'enguany. El pressupost es manté pràcticament igual que l'any passat, amb un total de 160.000 euros, que permetran realitzar més de 80 activitats. Tenim amb nosaltres el regidor de Cultura, Oriol Mor, que ens explicarà totes les novetats d'enguany, que són moltes. Bona tarda, regidor.
Bona tarda.
Un dels canvis més destacats és el pregó de Festa Major, que se celebrarà divendres des del balcó d'aquí dels estudis de Ripollet Ràdio. Expliqui'ns com va sorgir aquesta idea i amb quin objectiu.
Doncs aquesta idea va sorgir una miqueta, teníem claríssim la comissió que el pregó havia de patir doncs un canvi, un canvi cap a, cap a millor, cap al que solen ser els pregons, sinó que és el tren de sortida de la festa major. Creiem indispensable que havia de ser divendres, tot i la tradició de fer-ho dissabtes, i en aquest sentit no va ser perquè us anés millor vosaltres aquí a posar-ho al costat de la ràdio, però sí que ho vam fer una miqueta per donar-hi centralitat. Al principi pensàvem fer-ho en el nou espai del riu Ripoll, però és un espai molt ampli que possiblement doncs, ens faria veure una mica buit si era massa agosarant, no? I vam dir, doncs, donem-li centralitat no a la plaça Pere IV, sinó a un edifici emblemàtic com el de la ràdio, el casal de joves, i doncs, des d'aquí, doncs, poder donar el tren de sortida a la festa major.
Uh-huh. El pregó anirà a càrrec d'un col·lectiu de mestres jubilats, que serà un homenatge als mestres jubilats. Cada any s'intentarà reivindicar el paper d'algun col·lectiu?
És la intenció, hem començat per aquest any de fer doncs, una mica pregons col·lectius, no? de reconèixer, de posar en valor, perquè la Festa Major culturalment volem que sigui la màxima expressió de la cultura viva de Ripollet, i creiem que doncs, aquests pregons col·lectius doncs, poden fer doncs, aquesta relació entre la societat i el poble de Ripollet amb la seva festa.
Uh-huh. També hi haurà un mercat de la vinya que serà tots els dies al carrer dels Afores i a la plaça d'en Clos. Com serà aquest mercat? Expliqui'ns, doni'ns més detalls.
Creiem, vam tenir una important reflexió dins de la comissió, no?, sobre quin era el sentit del mercat medieval i la seva situació, no?, ubicada a l'espai, i pensàvem doncs, que aquest tipus de fira, aquest tipus de mercat doncs havia de com a mínim relacionar-se amb el patrimoni, amb la memòria de Ripollet, donar-li sentit i sobretot que expliqués coses sobre la memòria dels ripolletens i la ripolletenca a la seva festa major. I per això, doncs, relacionant una miqueta, doncs vam dir una de les millors coses que podíem fer era primer canviar l'espai, ubicar-ho en un espai històric també del municipi, que entrés en connexió amb això, amb la memòria i amb la cultura, i segon, doncs, una temàtica que pogués aprofundir també sobre la història de Ripollet i amb el que, doncs, no hem d'oblidar, no?, que són les festes majors i quin és el sentit de les festes majors, no?, i hem d'aprofitar que Ripollet és a l'agost, no?, que segurament està relacionat, doncs, amb la pagesia i amb l'agricultura, no?, i creiem que era molt important, doncs, començar aquests trets identitaris que fan memòria i que fan història a Ripollet.
En aquest sentit que parlava de recuperar la història de Ripollet, o almenys posar-la en valor, la regidoria de Cultura ha treballat colze a colze amb regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica, no només pel Mercat de la Vinya, sinó que hi haurà altres activitats com itineraris culturals, visites teatralitzades al Molí d'en Rata. Realment calia donar-li aquest valor a la història de Ripollet a la Festa Major, o perquè no se li donava en altres períodes del llarg de l'any, o perquè, bueno, perquè és un moment en què hi ha molta gent, és una festa molt participativa i s'aprofita aquesta avinentesa?
Clar, la Festa Major no deixa de ser l'expressió màxima, no? I dins d'aquesta expressió màxima hem d'aprofitar doncs, de que la gent conegui la seva història i el seu perquè volem... I moltes vegades ho hem dit, no? No volem que la festa sigui identitària, que tingui, sinó que sigui identificatòria, és a dir, no una identificació imposada, no una identificació tancada, no una identitat imposada, sinó que el que volem és que la gent s'identifiqui i que vulgui participar d'això. I en aquest sentit, doncs, creiem molt important doncs, que el patrimoni i la memòria havien d'estar molt presents, que hi ha... En certs aspectes ja ho estava abans, però sí que eren activitats que quedaven aïllades i no amb un discurs, no? El que nosaltres volem és aprofundir en aquest discurs, sobretot en això, en el que és la Festa Major i les relacions amb l'agricultura i amb la pagesia de Ripollet, i segon, doncs, tot l'art local, tot allò que és nostre, que tenim al fons, doncs que la Festa Major també servís per ensenyar-ho cara en fora, perquè no hem d'oblidar que la Festa Major és per la gent de Ripollet, però també doncs, ve molta gent a conèixer la nostra Festa Major i la nostra cultura.
Uh-huh. Abans, quan parlàvem del pregó, m'ha comentat que hi ha un nou espai, que és el Parc del Riu Ripoll, que és on es pensava que en primer lloc que volíeu fer el pregó. És un nou espai que es recupera o que s'adapta per la Festa Major, que a més permetrà acostar aquesta festa a barris del Pont Vell i Maragall. Aquesta descentralització d'actes a diversos llocs de Ripollet és una constant també, no? En aquesta nova programació de la Festa Major.
Sí, de fet, nosaltres quan vam començar a treballar amb la Comissió de Festa Major ens vam proposar, bueno, des del Consell d'Administració, la normativa plantejava uns quatre eixos a treballar, i crec que ho bo que hem tingut amb aquesta nova normativa de la Comissió de Festa Major és que com a mínim teníem uns objectius pels quals treballar, i un d'ells doncs era el descentralitzar i generar nous fluxos que permetessin doncs això, no? Obrir la Festa Major no només amb una línia de Rambla Sant Jordi cap a dalt, sinó que puguem fer doncs més ampli el ventall d'espais per la Festa Major, i és una prova pilot això de l'espai del riu Ripoll. Anem a veure com funciona, quins han estat els encerts i quins no són els tants encerts, perquè és un primer pas per anar descentralitzant cada vegada més doncs, els actes a la Festa Major.
De fet, des de la Comissió de Festa Major, però també des de Cultura i Joventut, esteu apostant per altres espais, com per exemple la Rambla Sant Jordi aquí davant del Casal de Joves. Ja recordem que el Festival de Curtmetratges també se celebrarà aquí. Llavors, feu apostes per nous espais i potser doncs, deixeu una mica més lliure, per dir-ho així, la plaça. No sé, potser això, no? Moure espais centrals de festes.
Sí, de fet, la gent ho notarà i sabem que serà algo que hi haurà gent que no li agradarà, no? Que és que deixem una mica orfa doncs, tot el que seria la plaça Pere IV, la plaça del Molí. N'hi hauran propostes, n'hi haurà altres propostes. Sí que potser no queda doncs, tan cèntric com abans, però sí que creiem que és un pas primer perquè la festa la puguem viure més en tot el que és el nucli de Ripollet.
Uh-huh. Veurem una prova de foc, així com deia vostè, de veure quin serà l'adaptació d'aquest parc del riu Ripoll en els actes, perquè hi haurà el concert estrella, que és el concert de Paco Ibáñez, que ara no recordo el dia, que serà, però és un...
Dissabte.
Serà dissabte.
Dissabte a les 8 del vespre.
Dissabte a les 8 del vespre, gràcies Jordi. És un concert que contrasta amb el de l'any passat, que va venir el Xuxo Jones, que, bueno, diguéssim que són dos estils diferents. Des de la comissió també aposteu per un tipus de música més reivindicatiu, no tan comercial?
Jo crec que aquest plantejament tampoc ens ho hem plantejat així, reivindicatiu i comercial. Simplement sí que hem dit que hauríem de no haver... O sigui, no es tracta que amb la proposta musical o amb la proposta d'oci musical a Ripollet haguem d'apostar per un artista comercial de masses. Això ens ho hem plantejat i estem veient aquest any doncs, com funciona, no? Primer, perquè musicalment doncs, estem relacionats aquest any, vulguem o no, amb l'Orca, i també doncs, crear aquest espai dins de la Festa Major, o sigui, no tota la Festa Major va sobre l'Orca, sinó un únic espectacle de qualitat, únic a Catalunya. És a dir, Paco Ibáñez vindrà i farà un espectacle únic a Catalunya sobre l'Orca i sobre la relació de la música i l'Orca. I això és el que nosaltres anàvem a buscar, no? Aquests concerts exclusius o fins i tot que aposten per una mirada de Ripollet, però també una mirada cultural global, no? I per això el dissabte potenciem doncs, el que seria l'Espai Lorca amb Paco Ibáñez a nivell musical, i el diumenge doncs, donem la força als grups locals, que és una miqueta el que sempre havien reivindicat.
El sentit de la pregunta que li feia abans era, anava en relació també amb els protagonistes que, del pregó, no? Que són personatges de locals, del dia a dia de Ripollet, en comptes de convidar personatges mediàtics. Anava en aquest sentit, era la pregunta dels concerts.
Sí. Bueno, amb la música ens ho hem mirat d'una manera i amb el pregó ens ho hem mirat d'una altra manera, però sí que vindria a ser una miqueta també això, és a dir, la manera de connectar amb el públic, no tant perquè és de masses, sinó perquè sabem que ens aportarà doncs alguna cosa.
Aquest any també se suprimeix el concert de grups locals. Per què?
Doncs més o menys doncs, per aquesta filosofia, no? De dir, no podem fer un concurs quan després no tenim públic per veure els concerts. És a dir, sabem que els concerts dels grups locals doncs anava la gent que volia veure els grups locals. El que necessitàvem era doncs potenciar d'una manera o altra doncs que la gent, no només de Ripollet, sinó també de fora, vingués a veure els grups locals de Ripollet. I per això hem fet aquest any aquesta aposta una miqueta de que doncs vindrà els Xicos del Maíz com el reclam perquè la gent vingui a veure el concert, però a més doncs els quatre grups locals tocaran a sobre d'un escenari i doncs podran compartir amb nosaltres la seva música.
Uh-huh. Fàcim una avaluació ràpida d'aquests quatre mesos de reunions amb la comissió. Està satisfet del treball resultat?
Jo crec que hem sigut molt valents. És el primer any d'una comissió pràcticament nova, on els membres, gairebé tots, no havien participat mai d'una comissió de festa major, i crec que ens hem de sentir doncs orgullosos de la feina feta en quatre mesos, perquè clar, hem dividit el procés en primer adaptar tota la normativa i després doncs pràcticament hem començat a treballar al febrer. Han estat 10 reunions llarguíssimes, de més de 2 hores cadascuna, i 4 mesos intensos amb propostes que, com ja heu pogut veure, són valentes. És a dir, no ens quedem en... Bueno, això ja funcionava, no. Tenim ganes de que la festa major sigui viva, que la cultura també sigui viva i que pugui innovar, que pugui donar canvis i que pugui estar al servei de Ripollet.
Uh-huh. I a més es fa una aposta ben clara per la comunicació i les xarxes socials, hi ha una pàgina web, un perfil a Facebook i la col·laboració d'altres entitats com Acció Fotogràfica, Focer, Super 8, una col·laboració molt àmplia, no?
Sí, queríem, doncs això, normalment el que es comunicava de la festa major era el resultat final. Nosaltres no volem que es vegi només el resultat final, sinó tot el procés, sinó totes les hores de treball, i per això aquestes entitats comunicatives que ens estan ajudant doncs, a donar-li un discurs comunicatiu a tota la festa major.
Fantàstic, doncs moltes gràcies, esperem que la festa major sigui un èxit, gràcies per visitar-nos als estudis, el regidor Oriol Mor, i nosaltres arribem al darrer dels minuts ja de notícies i entrevistes de l'Info d'avui, divendres 10 de juny del 2016, un programa que els hem ofert Jordi Puy, Remerera, Jordi Sugranyes, Marmata, qui us parla Ernest Pruneda. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.